l'Infovespre.
Bona tarda, és dimecres 17 d'octubre de 2018. Comencem l'Infovespre anunciant que Calella homenatjarà les víctimes del bombardeig franquista amb un monòlit. Serà quan es compleixen 80 anys dels que els artefactes explosius van caure sobre la població civil, llançats per part de l'aviació italiana i que van provocar 3 morts i diversos ferits de gravetat. De seguida ho explicarem abans, però com sempre ens presentem. Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Ell també als controls tècnics i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. La inauguració del monòlit serà el proper 25 de novembre, 80 anys després que les 4 bombes caiguessin sobre els carrers Riera, Isidre i Colom.
L'acte commemoratiu comptarà amb la presència de testimonis del fatídic succés. Es tracta d'una iniciativa impulsada per les famílies de les víctimes mortals i que avui ha explicat a la tertúlia de la ciutat Xavi Gamell, un dels familiars.
I Sebastián Tejada no està d'acord amb la política de subvencionar els grans esdeveniments culturals i esportius que se celebren a Calella i que el govern municipal presenta com a dinamitzadors turístics. En aquest sentit, ha anunciat que si entra a governar després de les eleccions del maig vinent, es replantejarà aquest model.
El portaveu d'Iniciativa a l'oposició també ha posat en dubte que certament es prevegui intervenir l'Hospital de Calella per resoldre el dèficit històric que s'arrossega, tal i com manté l'alcaldessa. S'ha remès a la compareixença de la consellera de Salut del passat 20 de setembre.
Des del juny està en marxa l'associació Mans Amigues Dol per Suïcidi, una entitat que neix amb l'objectiu d'ajudar les persones que han patit una pèrdua per suïcidi i que actuarà a la comarca del Maresme.
En parlem amb Montse Bautista i Andrea Millet, la presidenta i la secretària de l'associació.
La Comissió Mujer i Deporte ha organitzat per aquest dissabte un esdeveniment solidari i adreçat al públic femení. Totes les dones que s'inscriguin podran jugar amb una de les millors palistes d'Espanya, Gàlia Borac.
Un torneig solidari que tindrà lloc a la Fàbrica Llobet ens ho explicarà l'entrenadora del Solís Calella, Jessica Hernández, una de les coordinadores del programa.
I Núria Piques, la corredora de muntanya més important que ha donat Catalunya, padrinarà la marxa de resistència de la Llopa del pròxim 28 d'octubre.
L'esportista serà demà a la presentació de la cursa. L'acte es farà a les 8 del vespre a l'Ajuntament Vell.
Aquest any es celebra el 80 aniversari d'un bombardeig que va tenir lloc aquí a Calella 2 mesos abans que acabés la Guerra Civil. L'aviació italiana va llançar 4 bombes que van causar 3 víctimes mortals i molts ferits de diversa gravetat, un d'ells molt greu i tots ells persones civils. Les famílies de les víctimes han volgut homenatjar-les amb una escultura, un monòlit que s'inaugurarà el diumenge 25 de novembre.
Va ser el dia 24 de novembre de l'any 1938 quan va caure 4 bombes sobre el carrer Riera, el carrer Colom i el carrer Sant Isidre. 2 de les víctimes mortals eren familiars de Xavier Gamell, qui ha explicat avui a la tertúlia del programa La Ciutat que s'instal·larà un monòlit al centre del lloc on van caure les bombes.
D'aquests morts hi van haver 2 que eren de la meva família, diríem que era el meu avi, Martí Barceló, i un seu fill petit d'11 anys, bueno, petit, d'11 anys. Aquestes van ser 2 víctimes, després hi va haver una altra víctima a carrer Colom, que era la Vivancos, que també va ser, bueno, va ser destrossada, diríem, per la bomba. Llavors, de tot això es farà un homenatge a les víctimes, diríem, s'inaugurarà un monòlit en el carrer Riera, més o menys al centre de la, diríem, de les 4 bombes que van haver.
El dia 25 es farà l'acte d'inauguració del monòlit, que conservarà així la memòria històrica de la ciutat i comptarà amb diversos testimonis. Es tracta d'una iniciativa que ha impulsat les famílies de les víctimes mortals. Gamell ha informat que també s'ha recopilat testimonis i relats generacionals dels veïns, uns documents honors que es podran consultar al Museu Arxiu.
Llavors hem anat a recopilar molts testimonis de gent gran, gent des de 100 anys fins a 90, perquè tots són menys de 90, no hi pots anar perquè vol dir que tenia 10 anys, o tenia 6 anys, o tenia 7 anys, vull dir que era molt poc, no? Llavors també recopilar la informació, diríem, la meva mare explicava, el meu pare deia, coses així, i llavors tot això hi ha un piló d'àudios que d'això se'n farà un resum. Hem fet tot aquest treball que després passarà al museu, a l'arxiu, passarà a l'arxiu perquè quedi.
El llibreter ha explicat també que va haver-hi un bombardeig sobre la fàbrica Llobet i Guri, un fet que no va provocar víctimes, però sí moltes destrosses a l'edifici.
Que l'Ajuntament assumeixi el cost de la instal·lació de la carpa on s'hi celebra l'Oktoberfest o que pagui algunes de les despeses d'organització del triatló internacional Ironman no es veu amb bons ulls des del partit ecosocialista, des d'Iniciativa, qui fa notar que darrere d'aquests grans esdeveniments hi ha empreses privades que hi busquen un rendiment econòmic. El portaveu d'Iniciativa, Sebastián Tejada, ha dit avui al programa La Ciutat que el seu partit aposta per replantejar aquest model que l'executiu defensa en termes de dinamització turística.
Tejada posa en dubte que els esdeveniments culturals o esportius com l'Ironman deixin un pòsit econòmic prou important que justifiqui la inversió municipal que s'hi destina.
Al final de tot, bueno, hauríem de veure qui guanya. Però clar, si ells ja ingressen només a les inscripcions 1.600.000 euros, home, jo crec que es podien pagar unes quantes coses.
Doncs aleshores on està la gallina dels ous d'or de tot això?
No existeix.
I ens venen fum?
Totalment. Això passa amb l'Ironman, passa amb l'Oktoberfest, passa amb el Can Coral, passa tot. Sempre hi ha un operador turístic darrere, que pot ser la pròpia organització de l'event, que actua com a operador turístic, que fa una explotació extractiva. Són tipus d'events que no deixen res. Jo crec que no s'ha de fer d'un dia per altre, però si nosaltres governéssim, jo crec que en un plaç de 3-4 anys haurien de canviar totalment el panorama.
En el cas de l'embalat de mar, Tejada ha recordat que l'Ajuntament paga la totalitat del seu muntatge i que només l'utilitza 4 dies per festa major. Per contra, s'hi fan els concerts d'Oktoberfest durant 15 dies seguits.
El portaveu ecosocialista insisteix en denunciar la falta de transparència de l'executiu de Montserrat Candini, de qui qüestiona les seves declaracions confirmant futures inversions a l'Hospital de Calella per corregir-ne el dèficit històric. Tejada s'ha referit a l'última intervenció de la consellera de Salut en seu parlamentària el passat 20 de setembre.
El que va dir l'alcaldessa també és que va estar parlant amb la consellera i que la cosa estava més o menys llançada. El que passa és que pocs dies després, el 20 de setembre, la consellera va fer una compareixença en el Parlament, va publicar la relació d'inversions a curt i mig termini en l'àmbit hospitalari, caps i tal, i Calella no sortia enlloc. Jo quan va venir el conseller Comín fa uns quants mesos, li vaig preguntar exactament per això i a pregunta meva va dir que l'Hospital de Calella era el segon que més urgència tenia en necessitats inversores. Bueno, de moment es passen uns quants.
El portaveu del Partit Ecosocialista s'ha alineat amb els veïns de Codina, que en els últims dies han criticat l'estat de degradació del barri. Ha assegurat que ha estat un sector abandonat i que s'hi ha fet un parc infantil amb desgana.
En un altre ordre de qüestions, ha posat l'accent en un dels últims acords del govern en relació al desenvolupament del sector sud 4 industrial.
Tem que l'executiu local voldrà canviar l'actual plantejament per evitar les càrregues que tindran els propietaris de les parcel·les per on s'ha d'obrir un ramal viari d'accés a l'autopista.
Els propietaris d'aquelles parcel·les tenen l'obligació de pagar aquest ramal viari fins a aquella zona, junt amb altres propietaris d'una altra zona, i que molt em temo que l'equip de govern el que voldrà és fer una modificació del planejament per treure la càrrega aquesta a aquests propietaris. Com que això teòricament s'haurà de fer, perquè és una manera d'alleugerir la càrrega sobre Nacional 2, que és un objectiu general del planejament, doncs tard o d'hora algú hauria de pagar això. I qui hauria de pagar això quan s'hagi tret la càrrega als propietaris? Alguna institució pública, per tant, els ciutadans.
Per últim, Tejada ha confirmat que, contràriament al que disposa el Reglament d'Organització i Funcionament del Ple Municipal, el govern encara no li ha respost les preguntes que va presentar per escrit a l'última sessió ordinària.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Recentment s'ha creat al Maresme l'associació Mans Amigues Dol per Suïcidi, una entitat sense ànim de lucre que vol acompanyar les persones que han patit una pèrdua per aquest tipus de mort i que pretén també intentar trencar el tabú que rodeja la mort per suïcidi i l'estigma que l'envolta. Mans Amigues té la seu a Mataró, però actuarà a tota la comarca. I és que el suïcidi s'emporta cada any a milers de persones. Aquest matí hem parlat amb la presidenta i la secretària per tenir més detalls. Escoltem l'entrevista.
Tenim en línia Montse Bautista i Andrea Millet, presidenta i secretària, respectivament, de l'associació Mans Amigues Dol per Suïcidi. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Quin és l'objectiu de la vostra associació?
Bé, el nostre objectiu és acompanyar les persones que han perdut el nostre estimat per suïcidi i aquest projecte de la necessitat de recursos com aquest. Són persones que hem viscut aquesta vivència i ens hem trobat en algun moment del nostre procés de dol desemparades, en el sentit que no hem sabut on acudir a demanar ajuda. Ara es tracta d'un dol que està molt estigmatitzat I és un recurs que fa falta. Hi ha molts grups de dol, però grups de dol específicament per aquesta pèrdua pràcticament són inexistents.
Sou una associació molt jove, tot just vau entrar en funcionament el juny. Comentàveu que precisament vau decidir crear-la per això, perquè no hi havia cap lloc on us poguéssiu adreçar en el cas de patir aquesta pèrdua, oi?
A Espanya, la primera associació d'aquest tema va sorgir el 2012, a Barcelona, i és un tema doncs, que està molt silenciat, no se'n parla, i nosaltres volem cobrir, o sigui, estem a Mataró i volem cobrir l'àrea de Mataró i el Maresme, que són 30 municipis, i abarca una població d'uns 450.000 habitants.
Sí, bé, com bé dius, acabem de començar pràcticament, però portem treballant des de l'abril ja i esperem que en un parell de mesos ja estiguem en ple funcionament.
El suïcidi és un tema molt tabú, és una realitat que està, com vosaltres comentàveu, estigmatitzada, rodejada de sentiments negatius. Com es pot tractar una persona que, un familiar d'una persona que s'ha suïcidat, un familiar o un amic, com se'l pot tractar, ajudar a assimilar aquesta pèrdua?
Bé, jo penso que el principal és que pugui aquesta persona expressar el seu dolor, no? Perquè el fet que el suïcidi sigui una mort tan silenciada, el que produeix és que la mateixa persona senti vergonya de parlar d'aquesta pèrdua, no? I aleshores resulta molt difícil l'expressió d'emocions. Per superar el dol, en el transcurs dels processos de dol, és important no tenir un suport social, un espai en el que poder parlar del teu ésser estimat sense vergonya, I és una cosa que és molt difícil trobar en el teu entorn, no? Perquè la reacció més normal és doncs, canviar de tema, estar operat, és difícil expressar realment com et sents, no? Perquè és un dol que té unes característiques molt específiques que el diferencien d'altres dols. És un dol en el que hi ha molta culpa, en el que hi ha molta vergonya, en el que hi ha molta soledat, i això fan difícil a elaborar aquestes emocions, no? I per aquest motiu, nosaltres el que pretenem és construir un espai on aquesta persona pugui, sobretot, no sentir-se jutjada i pugui expressar de forma natural, com qualsevol altre procés de dol, el que li està passant, no?
Ho fareu a través de sessions grupals, una mica perquè també ho pugui compartir amb altres persones que hagin passat pel mateix o de forma personalitzada?
En primer lloc, són acollides individuals, les que pretenem fer, perquè la persona primer necessita agafar confiança en algú. Aquest algú sempre serà una persona que ha passat pel mateix procés de dol, per tant, l'empatia i la sensibilitat és superior, no?, que qualsevol altre professional. Nosaltres no som professionals, bé, l'Andrea sí, els altres no, som supervivents, i podem aportar això a la persona. A partir d'aquí, de la comunitat individual, cada cas s'ha de veure en profunditat. Si la persona vol compartir-ho, volem crear grups de dol on l'experiència és grupal, amb la qual es aconsegueix socialitzar la persona, que s'integri amb altres persones que estan passant pel mateix, i això li dona un confort i un caliu que la pot ajudar a remuntar a aquests moments tan difícils.
I aquests grups de dol seran dinamitzats per una psicòloga amb molts anys d'experiència que tenim aquí a la Fundació Hospital Mataró, que porta diferents grups de dol, i quan tinguem diverses persones per poder fer els grups de suport, doncs serà ella qui els dinamitzarà.
Com es pot evitar o tractar aquest sentiment de culpa que moltes vegades va implícit?
Treballant. És una cosa complicada perquè encara que et diguin no és culpa teva, no hi has pogut fer res, és una cosa que tu racionalment potser saps però no la sents així, no? Aleshores, és treballar les emocions amb recursos com el que estem intentant crear, no? fins que penso que arriba un dia que comprens realment i que sents que vas donar tot el que vas poder, que el teu és estimat i no hi vas poder fer res, perquè les persones no són ni omnipotents ni omnipresents, i si una persona vol suïcidar-se hi ha una alta probabilitat de que ho faci independentment de les seves accions.
El millor és compartir-ho amb altres persones que hagin passat pel mateix. I llavors aquest efecte mirall t'ajuda a tu mateix a donar-te en compte de que no has fallat, no ets culpable. Vull dir, el fet d'altres persones que tenen els mateixos dubtes, les mateixes pors i les mateixes angoixes que tu, d'alguna manera és una mica de consol, és un alivi.
Doncs Montse Bautista i Andrea Millet, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta nova associació que heu creat, Mans Amigues Dol per Suïcidi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7:45 del vespre evolucionen favorablement els 4 ferits per l'ensorrament d'una bastida a Pineda de Mar. El més greu és un home de 56 anys i veí de Tortosa que ha passat la nit a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i que avui serà traslladat al seu centre de referència, a Tortosa. L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Mora, ha confirmat aquest matí en una entrevista a l'emissora municipal que les proves que se li han practicat descarten una afectació en òrgans vitals i que no perilla la seva vida.
L'alcalde pinedenc ha explicat que el ferit més greu presenta múltiples traumatismes, però que evoluciona favorablement, tal com li han comentat els familiars de l'home, un treballador de les obres de l'enderroc de l'edifici del número 27 del carrer de Mar.
He pogut parlar també amb els familiars i he pogut estar amb ells, amb la dona. Bé, la veritat és que la nit ha anat molt bé. Com aquell que diu, aquest matí doncs, aquest senyor doncs, podrà també esmorzar, començar a esmorzar. I per tant, doncs, una recuperació, la veritat que, bueno, doncs, després de com van veure com se'l portaven ahir i les primeres previsions que feien els serveis mèdics, doncs la veritat que hem de dir aquest matí doncs, que, bueno, que hi ha una recuperació i sembla ser que en les properes hores doncs, deixaran Can Ruti per anar al seu hospital de referència, que és a Tortosa.
Segons informa l'emissora municipal, el ferit va ser traslladat a l'Hospital de Mataró, va ser donat d'alta ahir la nit, va patir una contusió al cap i al braç. Els altres dos, amb ferides lleus, van ser atesos a l'Hospital de Blanes i també van passar la nit a casa. Tres dels quatre ferits són treballadors de l'empresa que està realitzant les obres. El quart seria un ciclista que passava pel carrer en el moment en què va esfondrar-se la bastida.
L'alcalde de Pineda de Mar ha indicat que s'ha obert una investigació per esclarir les causes de l'incident, també per confirmar que la constructora tenia tots els permisos necessaris.
Avui, doncs, ja s'està treballant doncs, en tot el que comporta un accident d'aquest tipus, no? Un informe de Mossos, hi ha un informe de bombers, fins i tot l'inspecció de treball doncs, està fent la seva investigació per si també s'utilitzaven doncs, totes les mesures de seguretat i com no l'Ajuntament doncs, recaba tota aquesta informació per esclarir exactament què és el que va passar, que tot apunta que podria ser doncs, que el balcó del segon pis, que era el que estaven enderrocant, doncs, va caure. I el fet de caure i donar en el balcó del primer pis doncs és el que va fer doncs, bueno, caure la bastida i produir aquest accident.
L'Ajuntament de Pineda de Mar espera els informes tècnics per decidir els passos a seguir i avaluar a conveniència per motius de seguretat enderrocar les finques annexes.
Fem una pausa per la publicitat i tornem parlant d'esports d'una iniciativa solidària de tenis taula.
Comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
RadioCalella.cat. Tornen les 48 hores Peugeot. Només del 18 al 20 d'octubre tindràs un avantatge de fins a 6.900 euros en vehicles nous, 1.000 seminous amb condicions irrepetibles, finançant-los amb PSA Financial Services i 2x1 en pneumàtics. Inscriu-t'hi de seguida a Peugeot.es.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt. Durant 4 generacions, oferint materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mac Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93-769-0634. Big Mac Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Ens trobareu molt a prop del pàrquing del mercat. Gratuït de 2 a 4 i a partir de les 8.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocallellatv.
10 minuts i seran les 8 del vespre. L'Agència Catalana de l'Aigua ha confirmat que el riu Tordera ha tingut un cabal important gràcies a les pluges del passat cap de setmana i que això ha permès la recuperació de l'aqüífer que abasteix d'aigua poblacions com Calella, Blanes, Lloret o Pineda de Mar. Està actualment al seu màxim nivell.
El cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA, Enrique Velasco, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia que les pluges han permès recuperar l'aqüífer i que el riu tingui un cabal en el seu tram baix quan desemboca al mar.
Amb la tardor és quan tendeix a recuperar i amb aquestes pluges doncs, ha recuperat més ràpid. Hi ha dos dipòsits en aquest embassament subterrani. El dipòsit de dalt, que està molt connectat amb el riu, ha pujat 2 metres, que és un valor molt alt, i el dipòsit inferior, que té, li costa més de que arribi l'aigua del riu, ha pujat un pam 30 centímetres i es situa, quan ja està a prop del mar, es situa per sobre de la cota del mar, del nivell del mar, el qual vol dir que l'aigua dolça està empujant al mar, a l'aigua salada, i inclús està millorant la situació d'aquest dipòsit d'aigua.
El responsable de l'Agència Catalana de l'Aigua ha exposat que aquesta crescuda repercuteix molt positivament en l'ecosistema del riu. La Tordera va registrar dilluns un cabal aproximat de 96 metres cúbics per segon, una xifra que se suposa el major cabal dels últims 3 anys.
Aquest dissabte tindrà lloc aquí a Calella un esdeveniment solidari que comptarà amb una presència d'excepció, la de la jugadora de tenis taula, Gàlia Borac. En podem parlar amb l'entrenadora del Suris Calella, Jessica Hernández. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des del Club Tenis Taula Calella organitzeu aquest esdeveniment, juntament amb entitats nacionals com el Consejo Superior de Deportes. Com funcionarà? Com anirà?
Bueno, això està realitzat per la Comissió Mujer i Deporte, de la qual la Gàlia i jo som les coordinadores del programa, i un dels programes és fer aquest torneig que està subvencionat per la Comissió Mujer i Deporte a través del Consejo Superior de Deportes, en la qual tractarem de recaudar el màxim possible de fons i material necessari per a les mares amb problemes amb nens de 0 a 12 mesos.
La inscripció és una mica especial perquè es pot fer amb diners, diguem, pagant 3 euros, per tant una quantitat simbòlica, podem dir, o també donant material per bebès, oi?
Correcte, sí, és a dir, el que es tracta és intentar que vinguin la major quantitat de dones possibles per intentar recaudar, ja sigui amb 3 euros o com tu dins, o ja sigui amb material, panyals o potitos o el que sigui, tot anirà destinat doncs, a aquestes mares amb problemes per poder fer front a aquestes despeses.
A la Fundació Red Madre, oi?
Correcte.
Qui pot participar en aquest torneig, en aquest esdeveniment?
Tothom, totes les dones, noies, jugadores federades, dones, noies que no estiguin federades, és un torneig obert a tothom que hi vulgui participar i col·laborar amb aquest event que el CTT Calella a deixar les instal·lacions per poder fer aquest event.
Qualsevol persona, encara que no siguin pròpiament jugadores de tenis taula, també poden participar?
Correcte. Qualsevol persona, qualsevol dona que estigui treballant a la botiga, qualsevol dona que estigui a casa, qualsevol noia que estigui estudiant, no fa falta que jugui a tenis taula. És per venir a passar també una bona estona, per un acte solidari, i està obert a tots els públics.
I totes aquestes persones que vulguin participar podran jugar amb una jugadora de gran qualitat, com és Gàlia Borac, qui també ha participat, entre d'altres, als Jocs Olímpics, o és també membre de la selecció espanyola, oi?
Correcte, sí, la Gàlia és una de les, bueno, la millor jugadora que ha tingut mai Espanya junt amb altra noia. Actualment esta és la imatge de la Federació Europea de Tenis Taula i està als Jocs Olímpics de Buenos Aires de joves. Bueno, és una noia que a Espanya tenim la sort de poder disfrutar-la.
Com es pot inscriure a les persones que vulguin fer-ho?
Doncs o bé poden passar un e-mail a l'adreça que surt en el cartell, o bé si jo estic al club volen passar i dir-me alguna cosa en persona perquè els resulta més còmode, no, no hi ha cap tipus de problema. Però en principi la inscripció es fa via mail a l'adreça que surt amb el cartell de yetinscanio@hotmail.com.
És un esdeveniment, com comentava, pensat per les dones, però també els homes o altres dones que no s'atreveixin potser a jugar però que sí que vulguin assistir, poden estar de visita, diguem, veient com juga Gàlia i les persones que sí que hi juguin?
Sí, tant i tant, perquè ahí estarà la Gàlia, també comptarem amb la presència de l'Alba Fernández, que és jugadora del Suris Calella, i que estarà allà, i també és una jugadora de nivell i que comença a entrar amb la selecció nacional absoluta. I llavors ja sé que podrà anar, qui vulgui, podrà anar. És a dir, les portes estaran obertes per qui vulgui entrar i col·laborar i passar una bona estona i jugar una mica a tenis taula.
Per tant, qualsevol persona que vulgui veure aquestes grans participants, grans jugadores de tenis taula pot fer. Les inscripcions estan obertes fins aquest dijous, oi? Fins al dia 18.
Correcte, fins al dia 18.
I com deia, el mail jessicaescanio@hotmail.com o a les instal·lacions del Club Tenis Taula Calella. Jessica Hernández, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I Calella Marxa compta amb un suport de luxe per la pròxima celebració de la Marxa de Resistència a la Llopa, que serà el pròxim 28 d'octubre. Serà la cinquena edició d'aquesta cursa de llarga distància i que porta els corredors pels paratges naturals de Calella i el Montnegre. Núria Piques, la campiona del món de l'especialitat, ha confirmat l'assistència a la presentació que es farà demà a l'Ajuntament Vell a les 8 de la tarda.
Pep Vidal de Calella Marxa ha explicat que la cursa tornarà a oferir un circuit més curt de 24 quilòmetres i que les inscripcions ja estan obertes.
Aquesta marxa es fa el dia 28 d'octubre i també es farà la llopa petita, que són 34 quilòmetres. La llopa gran, la marxa gran, serà de 54 quilòmetres. Hi ha inscripcions ja, no exactament no sé quantes, però esperem que es vagi apuntant gent i també esperem que en aquesta presentació de demà a les 8 de la tarda a l'Ajuntament Vell vingui com més gent millor.
La marxa de resistència de la Llopa forma part del circuit català de caminades de resistència. Sortirà del passeig Manel Puigvert, passarà per Ossavinyà, el Toro Gros, Santa Maria del Montnegre, el Far, les Torretes i per enfilar l'arribada també al passeig de mar. La inscripció costa 29 euros, 22 per euros per a les persones amb xifra federativa.
Meti Polit us ofereix el temps.
I abans de conèixer la previsió del temps, ens acomiadem del nostre company Jordi Terme. Moltes gràcies, fins demà.
Fins demà.
Ara sí, hora de conèixer què ens depara el temps de la mà de Dolors Ballart del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara tenim núvols abundants a les comarques del quadrant nord-est, on hi ha algunes precipitacions de caràcter dispers, i a la resta del territori el cel és variable i amb alguns ruixats de caràcter local, tot i que amb domini del sol a la zona de ponent. De cara a aquestes pròximes hores mantindrà aquesta mateixa situació, amb ruixats que puntualment es podrien estendre d'est a oest, en conjunt però de caràcter molt local, i amb unes temperatures que seran força semblants o una mica més altes. Avui la màxima s'ha mantingut doncs, una miqueta més baixa a les comarques del quadrant nord-est i, en canvi, al sud del territori, al litoral, al prelitoral i també al Pirineu, ha estat una miqueta més alta. En conjunt s'ha situat entre els 19 i els 24 graus, puntualment una mica més alta a la zona del litoral i també del prelitoral. Demà parlarem de força núvols en general arreu del país i amb algunes precipitacions de caràcter dispers que amb el pas de les hores tendirien a quedar concentrades a la meitat sud del territori. Entre demà i demà passat, aquestes precipitacions localment podrien ser d'intensitat forta al sud del territori i també acumular quantitats molt abundants de precipitació i puntualment fins i tot podrien ser extremadament abundants. Pel que fa a la temperatura, demà pujarà una mica a primera hora de la jornada i la màxima serà més baixa arreu del país. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Netipulí, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Netipulí, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Netipulí.
I abans d'acabar, com sempre, la farmàcia de guàrdia per aquesta nit és la farmàcia Mela, situada al carrer Balmes número 151. Nosaltres ho deixem aquí. Que passin molt bon vespre.